Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.
Va, hem arribat ja a les 9 i 17, a les 4 i 17. Seguim endavant amb el de far a far d'avui dimecres, 13 de setembre. I tot seguit volem xerrar amb el conseller de Turisme i Habitatge, Artal Mayans, per abordar diversos temes que són d'actualitat. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Moltes gràcies, bon dia a tots.
Bé, diversos temes que ens ocupen. El que ens queda més a prop, potser, que és el tema de Safflower 2023, d'aquest divendres a Pujols, acompanyat, recordem, amb dues actuacions en directe, també, concert el dijous i concert el dissabte, també, a Pujols. Va sortir de festa el divendres?
Vàrem tenir que sortir, no exclusivament de festa, vàrem disfrutar també de l'ambient, però bueno, teníem que fer també la part de gestió i control.
Expliqui'ns una mica quin és el plantejament d'aquesta convocatòria de Safflower 2023. Ens ha sorprès més que res per la rapidesa, no? O per la immediatesa, més ben dit. El dilluns no ho sabíem, però el divendres acabaríem en una flower.
Bueno, això podria convertir-se en un tipus d'event sorpresa, no? No, però vàrem començar a preparar tot el tema de desorganització, la planificació i bueno, tot el que du per darrere, que pareix més senzill del que és, a finals del mes de juliol, però bueno, al final resulta que entre baixes de personal, perquè és l'agost, la gent està de vacances, desconeixement per la nostra part dels protocols que s'han de seguir en quant a organització, permisos i demés, es va anar retrasant tot i bueno, va resultar que al final la darrera setmana va ser quan es va llançar, però bueno, per sort el públic es va enterar i l'aforo va ser un èxit.
Home, vol dir això que es plantejaven fer la flower en un moment més calent de la temporada, no sé si juliol o agost?
No, o sigui, la data estava tancada. Ah. Des del principi nosaltres vàrem plantejar que la volíem fer el dia 8 de setembre i coincidien diversos factors, no? Parlo moltes voltes de la desestacionalització, vàrem pensar que això podria ser una bona forma de demostrar que aquí a Formentera es pot estar el mes de setembre, que es pot estar sense gastar la quantitat de sous que et demanen a l'agost, que pots llogar un vehicle més barat, que pots trobar un apartament o un hotel més barat. És una forma de també dissuadir una mica de la calor extrema que fa l'agost, dels negocis que treballen a juliol i agost principalment, no fer-los un extra perquè ja estan al pic de feina, sinó dar-los una oportunitat de que la gent surti i es mogui una mica en els mesos de temporada baixa. Aquest any vàrem decidir que seria el 8 de setembre, perquè la setmana següent ja en teoria comencen les escoles. Ja veiem, avui ja comencen les escoles, la gent jove ja comença a marxar, la gent adulta pues, té la seva rutina més consolidada. I a part és una setmana que encara hi ha bastanta gent i desconeguent-se tant el programa com es està ara, perquè bueno, és una cosa relativament nova, no? Abans es feia una flower, bueno, es feien el 15 de juny, el 20 de juliol i el 24 d'agost, més o menys. Ara les volem fer fora dels mesos centrals. Què volem amb això? Que la gent, com he dit, pugui descobrir una Formentera diferent.
Bé, vostè parla de que ha vingut per quedar-se. Expliqui'ns quin és el plantejament que fan sobre aquesta festa, sobre Safflower. Es plantegen que vagi a altres pobles, a part d'Espujols, es plantegen que sigui en un altre moment, a part del setembre, fer-ne diverses al llarg de la temporada. Com va la cosa?
Sí, bueno, la idea al final és recuperar una mica l'esperit que hi havia abans, de que la flower no és només una cosa d'un poble, la flower és cosa de tota l'illa. Sí que és veritat que hi ha algun veí que li pugui molestar una mica la remor, és normal, perquè si estàs dormint a casa i et posen uns altaveus així hasta les 4 del matí, pues, pot ser una mica molest. Estem inclús plantejant que les pròximes flowers, que n'hi haurà més, ja ho podem garantir, i els altres pobles també, en lloc de ser sempre hasta les 4, algunes voltes siguen hasta les 2, per també fomentar els comerços del rededor, perquè si la majoria de comerços han de tancar entre les 2 i les 4, tu li poses el competidor directe, que és una flower amb barres allí, hasta les 4, pues, igual no es poden beneficiar tant, no? Però bueno, hem de quadrar la fórmula exacta i bueno, és una cosa que ara anirem plantejant, també volem consultar-ho amb els del sector privat, a veure ells què n'opinen, i l'idea sempre és fer-les a partir d'ara, fora dels mesos de juliol i agost, no? Començar quizás a final d'abril, quan es comencen a fer esdeveniments esportius, com la mitja marató i diverses proves, pues, també donar una altra alternativa, que és l'oci.
Com anar amb d'oci, i especialment d'oci nocturn a Formentera? Quina visió té al respecte d'aquest tema?
Bueno, crec que s'ha perdut molt el que teníem, no? La gent aquí a Formentera, no sé si ho he comentat alguna volta aquí, no és un turisme d'oci descontrolat com pugui ser el Magaluf, com pugui ser el que era Sant Antoni, que ja no ho és tant. Es tracta més bé d'un turisme d'oci controlat, es tracta d'un turisme que busquen sortir a divertir-se una mica, paguen molts de sous per venir a Formentera i volen tenir una... sortir al bar, prendre dos copes. Vivim en una cultura en què l'alcohol, per sort o per desgràcia, és molt habitual en la nostra rutina de divertiment, i al final el turista vol disfrutar una mica això. No és un turisme com hem vist aquesta setmana, que no estava ni planificat ni res des d'abans en quant al públic. El públic que hi havia són famílies, són gent de mitjana edat, alguna gent inclús d'edat més avançada, però que surten a divertir-se controladament i se'n tornen a casa. L'oferta està una mica limitada perquè, bueno, coneixem l'ordenança municipal, que prohibeix la música a partir de certes hores. No la prohibeix directament, però prohibeix un nivell de partir de 60 decibels, el qual és, tècnicament és prohibir-la. I, bueno, també volem treballar una mica en trobar una solució per dar possibilitat al turista i a l'empresari de beneficiar-se mútuament.
Es refereix a canviar l'ordenança, potser permetre més decibels fins més tard, o com...
No, no sé exactament quina és la fórmula, perquè aquí intervenen lleis a nivell nacional, inclús supranacionals a nivell europeu. L'ordenança actual, per exemple, indica que la mesura dels decibels que emet un altaveu s'han de fer a un metro de l'altaveu. Pot ser, això es pot canviar i es pot fer a X distància de la porta del local, això quizás es pot incrementar lleugerament, quizás es pot permetre que tècnicament s'instal·lin plaques acústiques per evitar que el so surti. Hi ha moltes opcions.
Escolti'm, abans de que se m'oblidi el tema de Safflower, també va haver-hi qui no li va agradar molt l'elecció musical, que hi havia molt de reggaeton i molta música, que sí, del Quevedo, de la Rosalía, que això no era tan Flower. Què n'opina el conseller?
Bueno, que mai plou a gust de tots. La Flower normalment abans s'acabava a les 4 del matí i llavors començava música electrònica. Aquesta volta vàrem decidir per optar per un model mixto on es pogués combinar la música Flower tradicional amb una música més moderna per intentar arribar a tots els públics. Entenc que la música moderna hi ha molta gent que no li agrada, però bueno, que no es preocupin, que també hi haurà Flowers per tothom.
Bé, un altre tema també molt important, essencial per la societat formenterera, i m'atreveix a dir que per tota la societat balear, el tema de com dinamitzar el mercat o el panorama de l'habitatge. Sabem que el govern balear està preparant un decret llei per aplicar diverses mesures, entre elles doncs, canvi d'ús d'immobles, créixer en alçària, augmentar les densitats. Els habitatges que surtin de totes aquestes mesures hauran d'anar amb preus limitats, entre altres mesures. Vam sentir la setmana passada el president, Llorenç Còrdova, dient que, home, el de créixer en alçada que no ho veia per Formentera. Com ho veu vostè, aquestes mesures, que de moment coneixem molt per sobre, encara?
Sí, bueno, vàrem, tant el conseller d'Urbanisme i Territori, Javi Serra, i jo vàrem assistir per videoconferència a una reunió amb la Marga Proens, i l'equip de, bueno, part del seu equip de govern i dels tècnics a nivell balear, de col·legis d'arquitectes, de promotors. De les mesures, per exemple, com comentes, créixer en alçada, no parlen de créixer en alçada com a tal, és més bé una igualació. Per exemple, ells diuen que a Formentera això no es dona tant, no? Però sí que es veu que a moltes ciutats hi ha potser un edifici que té 5 plantes i al costat en té un que en té 2. Diuen del de 2 no creix fins a 5, però potser creix una o dues plantes, no sé els percentatges exactament, no sé els detalls, però realment es tracta de que retirar part de les desigualtats. M'apareix que és una iniciativa molt bona, no aquesta en concret, sinó tot el paquet. És una iniciativa molt bona perquè demostren un interès en realment solucionar el problema que tenim a la vivenda per tot arreu. Avui en dia no passa només a Balears, també està passant a Barcelona. Ara tu busques un pis a Google, surt qualsevol portal, que no diré noms.
Vostè té raó, el que passa és que, clar, a Barcelona no falten professors, no falten policies, no falten metges, no falten periodistes.
Sí, no, però
això vull dir.
Vull remarcar, claro, les Illes Balears i especialment a Formentera en falten més, perquè el problema que tenim aquí és que tu no pots agafar el cotxe i venir de la ciutat del costat. Doncs això està principalment agravat per això. Ells, que des del govern balear que proposen amb això, ells proposen donar una eina, un instrument per poder intentar combatir des de cada illa en les possibilitats que cada illa tingui per intentar combatir això. Claro, creixen alçada, encara que aquí permeteixin creixen alçada en els edificis ja existents, tècnicament ho veig molt complicat, perquè són edificis majoritàriament antics, són edificis majoritàriament que són comunitats de propietaris.
I les altres propostes, canvis d'usos?
Bueno, els canvis d'usos al final també són mesures bastant interessants, però estem sempre en el mateix, depenem d'un propietari. I un propietari que decideixi canviar l'ús del local, a priori jo diria que serà un de cada molts, perquè al final els locals aquí es lloguen a un preu relativament més elevat que la vivenda, per dir-ho d'alguna manera, i a part es lloguen amb un règim distint, no? No és el règim d'alquiler de vivenda, sinó que és un règim d'alquiler d'indústria. Això et dona unes garanties en quant a propietat que no te dona cap altra normativa.
Com podem millorar, per tant, el panorama de l'habitatge aquí a Formentera, conseller?
Bueno, això sí que ho he dit aquí diverses voltes. El panorama que tenim de la vivenda a Formentera és una cosa que hem d'assumir, que sempre hi haurà problema. Això no és una cosa que es vengui a arreglar en la legislatura o en dos, i qui digui el contrari està mentint. Aquí hem de ser completament sincers. El que sí que es pot fer és mitigar. Per mitigar-lo estan treballant en el programa d'ajudes al lloguer per llogataris i llogaters, que per, segons la nostra visió, ha de permetre que tant un com l'altre es senti completament còmode fent un lloguer de llarga estància, un lloguer residencial, o com a poc fent un lloguer pels treballadors que venen de temporada, que també passa. Principalment el nostre enfoque és donar una solució als propietaris que volen llogar per tot l'any, per així poder garantir que com a mínim els que ja estem residint aquí tenim els serveis essencials que, bueno, que tots necessitem. Un dia podem necessitar un metge, un policia, un professor, i això és el mínim que s'ha de garantir.
I com ho fa això? Com ho faríem?
Bueno, en principi volem fer el programa aquest d'un lloguer segur,
sí.
que més que un programa de lloguer segur, que és el que va iniciar la legislatura anterior, el govern anterior,
Insular, sí, sí.
Volem crear una figura que siga tipus no una immobiliària pública, perquè no volem que sigui l'Estat el govern el que es benefici de fer l'intercanvi, sinó que doni la garantia. No sé si me'n faig entendre.
La garantia de què?
La garantia de que tant un com tant el propietari cobrarà a final de mes,
sí,
com que l'altre tindrà els drets que se li assignin mitjançant el contracte, de mínima anticipació per clausurar el contracte, que no et puguen venir a casa teva a fer, no sé, pues les garanties mínimes que exigeix la llei per un i per l'altre.
Bé, clar, a canvi d'aquesta garantia de cobrar a final de mes, s'exigirà que el propietari no posi els núvols al preu del lloguer, perquè, clar, veiem unes coses que, francament, són d'un altre planeta.
Bé, evidentment, això és un programa que, com dic, hem de fer que els dos se sentin còmodes. Com aconseguim que se sentin còmodes? Regulant els preus, regulant les condicions en general, però hem de decidir... que ja tenim a l'oficina de vivenda i habitatge, ja tenim un estudi dels preus en promig segons els metres, segons les capacitats dels pisos o les cases, I bueno, és a partir d'aquell estudi que, tècnic que ja està fet, on s'ha de delimitar realment la quantia que està acceptada pel programa que volem aplicar.
Què diu l'estudi? Alguna dada interessant?
Bueno, al final són pues, per tants metres, no t'ha cedit de memòria, la veritat.
Bé. Per quan aquest programa de lloguer segur?
Pues m'agradaria tenir-lo ja llançat i aprovat abans de desembre.
Molt bé.
O final de desembre.
Abans de Nadal hi recordarem amb els torrons, eh?
Sí.
Molt bé. Escolti'm, la temporada turística, com està ja a la recta final, no ha conclòs encara, com la veu? Hem tingut algunes variables interessants. Per exemple, l'agost, l'ocupació hotelera estava gairebé com la de l'any passat, un lleuger descens, però molt poc significatiu. L'altre dia vam tenir aquí empresaris del sector de cases de turístiques, ETs, no?, que ens deien que una mica fluix aquest agost especialment. També reconeixien que els preus de les cases seguien sent molt alts. I paral·lelament, amb mobilitat, hem detectat 22 dies de ple pel que fa a la circulació de cotxes a Formentera, cosa que no s'havia detectat mai amb aquesta magnitud. L'any passat, 2022, 8 dies de ple, enguany 22, Déu-n'hi-do. Com valora aquesta temporada?
Bueno, ja fa 2 mesos vaig venir i vaig comentar que les reserves en estades turístiques, segons les fonts que teníem a l'Observatori de Dades, havien disminuït al redor d'un 30%. La de setmana passada vaig veure que els companys que varen venir aquí a parlar parlaven d'un 15%. Supos que també anirà per cada agència, cada particular o privat que es dediqui a llogar. Bueno, és una dada bastant contundent. Pot ser inclús això mos ajudi amb el problema de la vivenda, qui sap. El que sí que està clar que, bueno, hi ha hagut menys gent, i el que comentes dels vehicles, bueno, hi ha una clara tendència que es veu quan mires amb un marc, un abanic d'anys una mica més ample. Han passat d'un turista que venia i agafava motos a agafen cotxes. Això que implica és que s'aturen molt més les carreteres, que no hi ha pàrquing, cada volta s'han llevat molts de pàrquings en els darrers anys. Han quedat uns pobles molt polits, perquè són molt polits, però no hi ha pàrquing. I clar, un poble on no pots aparcar, doncs ja pot ser polit que no l'aniran a veure. Les motos tenien les seves avantatges i les seves desavantatges, i els cotxes passa el mateix, però bueno, el número està allí.
Diu, aquesta temporada hem tingut menys gent. Això ho valora negativament, positivament? Quina interpretació en fa?
Perdó. Que hi hagi menys gent en la temporada és un dato que no mos diu molta cosa a priori. Si hi ha hagut menys gent, però perquè només s'ha llevat... ha crescut molt en temporada mitja-baixa i ha disminuït en temporada alta, potser no és tan dolent, perquè alleujarem una mica la càrrega que té l'illa en un moment determinat, que és diguem, el que fa el major impacte a nivell de sostenibilitat. Però en principi, a nivell turístic, sentir que s'ha reduït el número de visitants, pues no pareix bo. També és veritat que, bueno, a Formentera sempre s'ha dit, o bueno, sempre hem defensat que no volem competir aquí a quantitat, no? Aquí volem oferir un producte de qualitat, que pot ser és el que fa que tinguem un preu més elevat, però mentre trobem un producte, una oferta, que el turista estigui disposat a pagar per davant de totes les alternatives que hi ha a nivell internacional, i segueixi interessat en venir, pagar-ho, rebre el servei que toca, en la qualitat que toca, pot ser reduir el número de turistes, no és una falla.
No valora com a dolenta aquesta temporada, per tant, eh?
No, no he dit això. Dic que això s'ha de valorar, que cada privat, cada empresari ha de saber si ha set més bona o més dolenta, perquè segurament hi haurà molts d'empresaris que diguen que aquesta temporada ha set fatal. També per sectors podem dir que no ha set més bona o més dolenta en segons quins sectors, ja sigui restauració, ja sigui tema d'alquilers de vehicles. És una cosa que s'ha de valorar a final de temporada, ara quan ens puguem reunir amb empresaris més concretament, i que mos donin les seves impressions. Des del Consell, hasta que no acaba la temporada, que mos podem reunir amb ells, només tenim el que es va sentint, les dades que es van recollint, però al final és el que dic, a un li pot haver anat molt bé i a l'altre estrepitosament malament.
Bé, doncs estem xerrant de diversos temes i ja anem acabant amb el conseller d'Habitatge i Turisme. Abans de Nadal doncs, tiraríem endavant aquest programa de lloguer segur per donar garanties tant a propietaris que puguin llogar els seus béns immobles i a també als inquilins que podrien beneficiar-se doncs, d'un preu regulat, en paraules seves, un preu limitat en aquest cas, d'aquest lloguer, entre doncs, altres elements d'aquest programa de lloguer segur que el que vol és doncs, dinamitzar i una mica desencallar aquests problemes d'accés a l'habitatge aquí a la nostra illa. Escolti'm, ja per anar acabant, justament abans citava l'entrevista que vam fer en Carme Maganya i en Jesús Ferrer de Formentera Rústic i Immobiliària S'Apunta, en què van abordar un tema com aquest, bastant recurrent els últims anys.
Aquesta oferta, jo a vegades me pregunto com està anunciant-se a Airbnb, per exemple. No ho entenc. Sempre s'havia dit que a Airbnb tu havies d'anunciar-te amb un número de registre i de repente te poses a buscar i surten mil coses que no tenen registre de turisme sí. Que estan allí.
Estades turístiques que ni tan sols mostren el seu número de registre a la vista de tothom en portals com Airbnb. El passat mes de juliol, des d'aquí a Radio vam fer una comprovació de que un de cada tres allotjaments turístics de Formentera a Airbnb no mostrava el seu número de registre. Què hi té a dir?
Bueno, que és sabut per tots que l'oferta il·legal de pisos o d'estades turístiques a Formentera és una realitat i ja hem dit en diverses ocasions que, bueno, que aquest any no hi havia plantilla d'inspectors per realitzar aquestes inspeccions i per tant no podem pràcticament controlar res del que passa. Sí que és veritat que es fan inspeccions, però el resultat, com veiem, no és molt rellevant. De cara a la temporada que ve tindrem com a mínim un inspector o més, si no dos, exclusivament per revisar aquesta temàtica, el tema de les estades turístiques, i esperem que doni els fruits que ens demana la societat.
Actualment diria que els cos d'inspectors del Consell de Formentera són 2,5 efectius, ho dic bé?
No, tècnicament hi ha celadors, però com a inspectors com a tal n'hi ha un.
Un inspector i a jornada completa i després un i mig de zeladors que estarien involucrats amb l'àrea. Però recordem que aquests 2,5 efectius, dels quals només un és inspector i l'1 i mig és zelador, s'encarreguen d'inspecció en tots els àmbits, no només turístic.
Claro, és que el tema de més és que no és només el tema d'inspecció turística, perquè si estigués íntegrament en inspecció turística, el fer un seguiment, una visita a un apartament, quan et diuen soy un amigo, entonces has de tornar la setmana següent, has de tornar l'altra, has de mirar per internet, és una feina tediosa que porta molt de temps i concentració. Si tu has de fer a la volta que revisar estades turístiques, has de fer inspeccions d'urbanisme, has de fer inspeccions d'activitat, no te dona.
Que passa és que, la veritat, conseller, això ens ho explica bé, ho dic perquè, clar, aquesta notícia d'Airbnb la vaig fer jo, vaig trigar un dia en revisar l'Airbnb, 8 hores. Vull dir, no ho sé, és tan complicat mirar la pàgina web, aquest no té trucar-lo, dir, ei, noi, amolla això.
Bueno, jo no sóc el tècnic, no sóc l'inspector, suposo que ells són molt professionals en la seva feina, però no és tan senzill només com això, no? Pot ser que simplement no hagis posat el número de registre i l'hagis de canviar.
Bueno, la normativa el que diu és que encara que el tinguis, si no el poses, multa. Si a més de no posar-lo no el tens, ja supermulta. Però clar, no es fa res i clar, la sensació d'impunitat és important.
No, sí, som plenament conscients i ho hem anunciat, que de cara a l'any que ve les inspeccions seran una realitat i que la gent ha d'estar preparada per això. El que no tingui en regla el seu lloguer és millor que el destini directament a un ús de lloguer residencial o per alquilar treballadors de temporada, que pràcticament els sous que pots fer són els mateixos, tu desgraves la renta, pots llevar-te el tema de pagar la llum i l'aigua i les entrades, les sortides i les comissions a agències. Cada un serà lliure de decidir, però bueno, ja veurem de cara l'any que ve si la gent decideix fer-ho així o si ha de ser el cos d'inspectors i el Consell el que li trobi una alternativa.
Qui avisa no és traïdor.
Exactament.
El conseller d'Habitatge i Turisme, Artal Mayans, que avui ens ha atès aquí a Ràdio Illa. Moltes gràcies i bona setmana.
Moltes gràcies i bona setmana a tots.
A Ràdio Illa, de far a far. de 8 a 12 i de 3 a 7. Es magazín d'Esmatí de Formentera.